Molt bon dia a tothom. Dediquem la tertúlia d'avui a parlar del tabaquisme, ja que el 31 de maig, que és demà dimecres, és el Dia Mundial Sense Tabac. Primer de tot, cal deixar clar, per si hi ha algun dubte, que el tabac és una droga legal, però també una substància molt addictiva que té efectes estimulants sobre el sistema nerviós central de la persona fumadora i que comporta molts riscos per la salut. Una vida saludable és una vida sense tabac. Deixar de fumar és probablement el més important que una persona fumadora pot fer per millorar la seva salut independentment de l'edat o bé dels seus antecedents com a fumadora. En deixar de fumar millorarà la seva salut i també la de la gent que l'envolta. Enguany, el lema de la jornada del Dia Mundial Sense Tabac és "Tabac, una amenaça per al desenvolupament". Així, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, intenta conscienciar la gent sobre els riscos sanitaris que comporta el consum de tabac i també lluitar per reduir-ne al màxim el consum fins a poder superar aquesta addicció. Amb la campanya d'aquest 2017 es vol demostrar que la indústria del tabac compromet el desenvolupament sostenible dels països, tant en l'aspecte de la salut de les persones com en el benestar econòmic. En aquest sentit, els objectius de la OMS són posar de relleu la relació entre el consum de tabac, la lluita antitabac i el desenvolupament sostenible, animar tots els països que lluitin contra del consum del tabac, ajudar els estats membres en contra de les indústries tabaqueres, encoratjar el públic en general de participar en els esforços de la lluita antitabac i demostrar que tothom pot contribuir en aquesta lluita deixant de fumar. Feta aquesta introducció, saludem les persones que ens acompanyen en aquesta tertúlia demanada per part del Centre d'Assistència Primària del CAPU de Lloret. Tenim amb nosaltres Cristina Castellà, que és metgessa de família. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
I la Marta Chuecos, que és infermera també del CAP.
Hola, bon dia.
Totes dues sou referents en aquest programa que, a veure si ho dic bé, és Atenció Primària Sense Fum, és correcte?
Correcte.
Estem esperant que arribi aquí als estudis la Maria Jesús Domínguez, que és exfumadora, que ens explicarà la seva experiència, doncs això, en deixar de fumar. Si algun oient vol dir la seva, ens pot trucar des d'ara mateix fins a arribar a les 10 del matí, estem en directe al telèfon 972 37 23 93. Com diem, és una tertúlia especial aquesta sobre el Dia Mundial Sense Tabac, que és aquest dimecres, i és la jornada en si, i és quan acaba la setmana sense fum. Ho diem bé, tot això, el dia, la setmana...
Eh? Sí, correcte.
Què es fa en l'ambulatori aquests dies? Quines activitats feu? Cliqueu als pacients. Com es nota o com demostreu vosaltres que esteu lluitant contra el tabaquisme?
Es fa la difusió a través de pòsters, d'informació que donen els treballadors, tant metgesses, metges, infermers, infermeres, i res més diferent que el que fem la resta de l'any, sinó en què està, en el nivell que està la persona, si és fumadora, exfumadora, quina intenció té, si vol deixar de fumar o no, i oferim consell, un consell breu o aquella persona que està disposada a deixar de fumar, un consell personalitzat i més intensificat.
El primer pas per deixar de fumar és voler-ho?
És voluntat.
És tenir voluntat,
és el
vaja.
Principal.
És decidir-se.
Sí.
És decidir-se, vull dir, un bon dia el fumador pren la decisió d'acabar amb el tabac i a partir d'aquí, pues...
I ve a vosaltres, no? Ve a l'ambulatori on sigui, algun centre sanitari, i diu, necessito ajuda per poder superar aquesta addicció. És així o no?
A vegades sí, a vegades... Jo, de fet, jo volia comentar que aquesta setmana sense fum, sí. Vull dir, el que pretén, com m'ha dit la Cristina, és... Nosaltres sempre fem intervenció en tabac, però és un tema de sensibilització, no? Perdó, sensibilització de les societats, perquè prenguem consciència de lo que és el tabac, no? Vull dir, no, però bé, nosaltres lo que fem és acompanyar el pacient en aquesta decisió i ajudar-lo en tot moment, no? Però la feina la fa ell. Realment la feina la fa ell,
sí.
És el primer pas, que deu ser segurament el més important, no? El de la voluntat, no? Manifestar o tenir clara aquesta voluntat de deixar de fumar l'ha de fer la persona fumadora. I quins serveis li oferiu vosaltres?
Serveis a la consulta...
O tractament, no?
Sí, a la consulta com a tal es fa l'entrevista. Moltes vegades no és el pacient qui demana ajuda, sinó abordant una patologia relacionada amb un refredat, en aquell pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, patologia cardíaca, el diabètic, incidim molt en el tabac. Aquella persona que és fumadora activa, doncs li oferim ajuda, que és el més important. I la majoria de vegades és així. No som gens matxacons, sinó intentar treure por del fet d'abordar el tabaquisme.
Per tant, és allò que veieu, que hi ha malalties associades al tabaquisme... I llavors li plantegeu en aquest pacient, t'aniria molt bé deixar de fumar, no?
Correcte.
I què us diuen?
bueno, jo fumo perquè m'agrada, és la primera excusa.
Sí.
Intentem girar la truita i fem veure que és una addicció, com tantes altres, i que tenim molts recursos per poder ajudar-li i fer-ho menys feixuc, el procés. Diem que no és fàcil, sempre, el primer que diem és no és fàcil, però m'ajuda, serà més senzill. L'ajuda que tenim és el consell, val? El consell i el seguiment, treure pors, i després tractaments farmacològics, que tenim tres tipus.
Com són aquests tractaments?
Doncs la teràpia substitutiva en nicotina, que és nicotina, però a dosis controlades, que anem controlant nosaltres, en formes de pegats, a dosis fixes, xiclets,
pegats,
carmels...
Pegats són com adhesius, no?
Com
que es posen
adhesius,
a la pell,
sí.
Que van deixant anar nicotina.
Alliberen la nicotina durant 24 hores, val? I anem reduint-la, però la controlem nosaltres, la controla el pacient, no et controla l'addicció a la cigarreta. I tenim recursos més ràpids, com els esprais amb nicotina, els carmelos, els xiclets, que són d'alliberació ràpida, per tractar el punt aquest àlgid del monos, del craving.
La sensació craving.
Una sensació irreflarable de fumar.
Aquell moment... Ara he de fumar, necessito fumar, no?
Llavors, allò que tens
és aquell
impuls que dius...
L'impuls aquest que et dura segons a minuts...
He de fer la cigarreta, no? La necessito.
Sí,
no?
Però que et faria recaure.
Llavors li oferiu el que sigui, no? El xiclet o...
En diferents presentacions. Mm. Això és un tipus de tractament, i tenim dos tipus de tractament més que ja són antidepressius orals. Un que es va crear específicament per deixar de fumar,
sí,
que és la vareniclina, i l'altre que és el bupropion. Amb dos funcionen de manera similar, actuen a receptors cerebrals específics que competeixen amb la nicotina i ajuden a passar, a paivagar la dependència.
I ara que estàvem parlant d'aquests substitutius, les cigarretes electròniques, que les hem vist fins i tot amb aquestes cadenes de botigues que s'han obert i que les veus pel carrer, gent fumant, que el fum és de color blanc,
sí,
serveixen, no serveixen?
Cap societat mèdica aconsella fer la deshabituació amb cigarreta electrònica.
No,
perquè encara no s'ha pogut demostrar els efectes a llarg plaç dels productes que associen a la nicotina, val? Sigui glicerols, val? A llarg plaç no se sap, fins i tot va sortir publicat l'augment de pneumònies.
Exacte, és que semblava que era com una moda, no? Perquè a més veies pel carrer molta gent amb la cigarreta, no? A la boca, posant aquest fum de color blanc, i ple de botigues que van sortir que ara ja no hi són.
Mm-hmm. Sí.
No? Vosaltres com a professionals sanitaris, quina opinió teniu d'això?
No l'aconsellem.
No?
No.
De
no.
Fet, l'Agència de Salut Pública va fer una campanya molt exhaustiva i estricta per explicar que no hi havia cap evidència científica a darrere de la cigarreta electrònica com a ajuda per deixar de fumar. Vull dir, i això, no? Fins i tot els efectes secundaris...
Me calo que tinc,
sí. Ens acaba d'arribar la Maria Jesús. Maria Jesús, primer de tot, begui una mica d'aigua, sí, i agafi aire.
El que passa que venia de pressa.
S'ha d'acostar el micròfon, si vol parlar.
Venia de pressa i com que no sabia, estava esperant a baix i no sabia on estava.
Ara estàvem aquí, a l'estudi de la ràdio, no es preocupi, ja. Estàvem aquí. Tranquil, un moment, begui aigua i ara quan agafi una mica d'aire podrem parlar.
Jo quan parlàvem així, sí que volia dir una cosa, que és que les dades últimes de la... Nosaltres, al món sanitari, a part de fer totes aquestes activitats, es fa una enquesta durant la setmana sense fum i es recull l'opinió de persones molt variades. A tot Espanya se n'han recollit unes 9.000 i 3.000 només a Catalunya. Vull dir que realment el programa aquest d'atenció primària sense fum té molt d'impacte. Hi ha dades que te criden l'atenció. Per exemple, el 80% de gent que deixa de fumar ho fa sol.
És a dir, que no sense cap ajuda. És a dir, pren la decisió...
Pren la decisió i ell sol passa tot el procés i tal, no?
Vull dir que home, són 8 de cada 10.
Que és una dada, dada que pels sanitaris, doncs, home, pensem que hi tenim molt a fer, no? I fer molta difusió d'això, no? De que estem allà i que podem ajudar. I que una cosa que és difícil, home, la podem...
Fer una mica més
portable, no? Mm-hmm. Pues, com ha dit la Cristina, amb fàrmacs, amb l'acompanyament... Però avui per avui hem millorat, perquè anys enrere parlàvem de més del 90% que ho deixaven sols. Hem millorat, no? I bé, també d'aquesta enquesta parlava molt, que a mi, com a infermera particularment, m'agrada, que la gent que acudia a un professional, quasi el 50% es referia a la infermera com la persona que l'havia ajudat a deixar fumar. Vull dir que L'atenció primària està aquí, els metges i les infermeres estem aquí, però que la infermera amb aquest procés té un bon paper, sí, no? D'acompanyament.
Sí, sí. Sí. Mica, entenc jo que passa a ser el personal sanitari de referència quan es fa aquest tractament, no?
Clar,
és la persona que sempre acompanya el pacient.
I a part amb el tema dels tractaments, clar, penses tractament, prescripció, metge, no? Uh-huh. Però hem de pensar que, per exemple, tot el que és substitutius de nicotina, el pacient pot anar a la farmàcia, que jo no li recomano, que vagi a la farmàcia sol i es compri un xiclet, un pagat, sinó que ens demani assessorament, però es pot comprar lliurement, per tant, infermeria aquí te pot acompanyar i, clar, té més coneixement i et pot assessorar, no?, sobre quin és el tractament que et pot anar millor a tu en funció del teu consum, la teva dependència. No tothom fuma igual.
Ja m'imagino. Hi ha gent que ha de fumar un paquet sencer, hi ha gent que fuma només quan, no, després de menjar, no?, per exemple.
I la quantitat i la qualitat, sí, i com tu fumes, sí, no? No tothom és igual i, home, la gent que fem tabac, pues, com allà que diu quan entra el pacient per la porta, quasi hi ha una mica, ja vas dient, aquest li anirà bé això, aquest haurem de fer insistir així, que t'ho podrà deixar de cop, aquest haurà de reduir abans perquè de cop no podrà, és l'experiència, no?
Sí, té més. És una de les preguntes que tenia per fer-vos, que era, quin perfil té la persona fumadora? Entenc que potser no hi ha un sol perfil. Quin tret en comú pot tenir una persona que és addicta al tabac?
L'addicció, únicament.
L'addicció és l'únic que els fa, no? Això, no? Sí. Que tinguin un...
I moltes vegades el per què fumen.
Hi ha un sol motiu?
No. Aquí està, vull dir, per què fumen, no? Vull dir, és molt diferent una persona jove de fins a 30 i pico que un senyor o una senyora de 60 i pico, 70, amb patologia.
Parlem de patologia, perquè això és una paraula que feu servir vosaltres.
Amb malaltia.
Crònica d'impacte.
Moltes vegades ja relacionada amb el tabac.
Què vol dir crònica d'impacte?
Una malaltia crònica que realment, si no en té cura d'ella, a la llarga pot tenir una complicació greu. Val. Perdre qualitat de vida. Per exemple, un hipertens, un diabètic, una cardiopatia isquèmica, infart o angina, una malaltia pulmonar obstructiva crònica...
Que això, amb el fet de fumar...
S'agreuja. I hi ha més risc de complicar-se.
Mm-hmm. Mm. Val.
Sí, que no necessàriament és degut al tabac, però té molts números de que sí. Vull dir, clar, jo ja tinc una malaltia que està relacionada amb el meu consum, però en canvi no he sigut capaç de deixar aquest consum. Això...
Però és un peix que es mossega la cua.
Això clínicament et vol dir moltes coses, no? I no és el mateix, no és el mateix una persona jove, no és el mateix una noia que es vol quedar embarassada. Vull dir, tens molts perfils de fumador.
Si us sembla, seguirem parlant d'aquest tema. Tenim la Maria Jesús aquí als estudis, Maria Jesús Domínguez, que vostè...
Domingo,
diguem-ho bé, doncs.
Me veu canviar.
L'hem batejat.
Domingo, doncs diguem-ho bé, Maria Jesús.
Domingo.
Maria Jesús, vostè és exfumadora?
Jo sóc exfumadora.
Exfumadora, ho diem bé, vostè va començar a fumar als 40 anys?
A les 42.
Als 42, que això no és gens habitual.
No és gens habitual.
El fet de començar en aquesta edat, no?
Jo no havia fumat mai. I mira que tota la vida Lloret havia anat de juerga, havia... Mai... Sí, perquè no era una noia que dius una mojigata, no. Jo era de les que m'anava de juerga permanentment. Anava amb Matosa, amb aquells 600 que tenia a mi. Anava amb una colla allà ficats. Vull dir que jo no era d'aquella noia que estava a casa, no. Jo era de les que passava la juerga i no havia fumat mai de la vida.
No li havia cridat l'atenció?
No. I tota la vida al meu voltant, mira, si és que quan jo era petita recordo haver recollit burilles de terra per al meu avi, sí, perquè fumava. Llavors, a l'època de la postguerra, no hi havia cèntim, no hi havia... I fumaven la fulla de les patates, de la flor seca. I jo recordo haver recollit burilles de terra perquè el meu avi fes... cigarros.
Sí, es lies la cigarreta. Sí.
Tota la vida hi he estat voltant de gent. Després hi he estat en el bar, pues mira, hi he estat tota la vida des que em vaig casar i de jove.
I allà fumava tothom.
Allà
era una,
fumava.
Un hàbit totalment...
I jo me vaig casar molt gran, me vaig casar amb 25 anys.
Molt gran a l'època, eh?
A l'època, perquè tothom, els meus germans, se casaven a 19, 20, i jo deia, esteu bojos. Perquè jo deia que la vida era per viure-la i per... Però sí que tenia molt clar que volia casar-me, tenir fills i ser una dona com les de mi. Però mai de la vida se m'havia acudit fum. Deia que era una tonteria.
I Maria Jesús, què va passar? Què la va portar a prendre?
El problema va ser que jo vam passar una època molt dolenta i vaig haver de treballar la nit. I llavors jo cuidava les senyores Garrigues, no sé si se'n recorden, on deia la Casa de la Cultura ara.
Sí, sí.
Vivien dos germanes, la senyora Maria i la Margarita, i es van quedar sense infermeres. Ella necessitava, una era cega i l'altra era molt gran. Es van quedar sense infermeres i la Paquita Sai, jo li vaig dir, Paquita, necessito treballar, cosir, jo sé cosir perquè vaig aprendre quan era jove, necessito fer alguna cosa, però necessito treballar. I me va dir, mira, les Garrigues busquen algú per cuidar les ties a la nit perquè se les hi ha anat la infermera i a la nit necessiten algú. I jo vaig dir, ah, pues, digui-li si vol i aniré. Vaig anar a parlar amb la Mercè Garriga, la neboda, i me va dir, sí, sí, vaig parlar amb les ties i, bueno, vaig anar a treballar amb elles. Vaig estar 2 anys a la nit, m'anava a les 8 del vespre de casa i tornava a les 8 del matí.
Ja estava tota la nit desperta, vostè. Estava
tota la nit desperta, sentada en una cadira, pues, parlava amb ella, les acompanyava al lavabo. Quan va tornar aquesta senyora, l'infermera de Barcelona, van dir a les ties que no la volien, que volien la Maria, que es quedés la Maria. I la Maria es va quedar 2 anys. I un dia, quan vaig tornar a casa meva, el meu home va morir d'un infart pulmonar. I jo el vaig trobar sentat al llit quan vaig arribar a casa. Era matinada, devia ser matinada, i quan vaig arribar a casa el vaig trobar mort, sentat al llit. Vaja. Però jo no me'n vaig donar compte que estava mort, no? Llavors, al tirar-lo enrere per tapar-lo, perquè feia una nit, era un 27 de novembre, al tirar-lo enrere per tapar-lo, li vaig dir... Clar, ell dormia en una habitació més petita, com que jo la nit no hi era. Li vaig dir, vaig a buscar una manta, perquè amb aquesta fred, llavors nosaltres en el bar teníem la cuina a baix, no a dalt. Però el dia vaig a buscar una manta i tapar-lo, vaig veure que estava fred. Mira. Quan vaig sortir de l'habitació on ell estava, el meu fill m'acabava de despedir, que estava estudiant a Blanes. I quan vaig sortir de l'habitació, al menjador havia... una capsa de Ducados, un paquet de Ducados i un mechero. I en compte, igual si hagués hagut una ampolla de whisky, m'hagués vomut un trago de whisky. Però aquell dia vaig començar a fumar un Ducados i un paquet i un... I llavors vaig trucar al metge i li vaig dir el que havia passat. Des d'aquell dia i continuar fumant 34 anys, 35 anys seguit, sense parar. Però no ho sé, ara no. Un paquet, dos paquets, permanentment.
Al dia,
sí. I està, pues, des de 1980 fins fa 2 anys, no?
Sí, és a dir, vostè va amb una situació molt trista, no, evidentment. Una situació límit, fins
un escape,
i tot, no?
Allò,
necessitava això.
Mira, veus això? Això és el Ducados, això és el metgero.
Sí.
I quan vaig despertar la meva filla, que encara dormia, per dir-li que son pare era mort, se'n va acudir a fumar. Ja. I he estat 30 i escaig d'anys fumant.
Fumant cada dia
carreti.
I fumant una quantitat elevada.
Sí,
eh,
clar, amb el bar més encara. Per què? Perquè els meus problemes era que havia de tirar els meus fills endavant perquè estava així. Fer bona cara a la gent, perquè a més vaig tenir uns problemes terribles, perquè el meu home esclar va morir amb 54 anys, però no va fer testament ni res. Imagineu-se per arreglar les coses. Quan més problemes tenia, més fumava.
I vostè va estar fumant això més de 30 anys, però fa 2 anys va decidir...
Sí.
Va decidir, això no pot continuar així?
Sí, un dia...
Com va anar? Com
ella
va prendre
trucar,
aquestes...
no sé com va anar.
La Marta?
No? Sí, la Marta va trucar.
Sí, bé, tot això va sorgir d'un estudi, d'un estudi de bronquitis crònica i tabac per una tesi doctoral meva. I llavors, bé, arrel dels pacients que feien una espirometria de diagnòstic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Una espirometria és aquella prova,
aquella prova de funció pulmonar
que s'abufes i que queda sense
aire. Exacte. I llavors, doncs bé, allà el dia que feien l'espirometria els hi preguntaven a la gent si li agradaria deixar de fumar, i els que deien que sí, i a més l'espirometria donava un diagnòstic de bronquitis crònica, i els trucava i els oferia ajuda. Si deia, vostè vol venir, vol provar, deixar de fumar, amb ajuda, amb acompanyament i tal, i els que deien que sí, pues fèiem la primera entrevista, en vam fer moltes, en vaig fer moltes, la Cristina en tot moment m'ha ajudat amb el tema de tractament farmacològic. Dic que aconseguissin, després, a més, això, estem pensant en persones malaltes ja amb una evolució llarga, generalment, pocs van arribar l'any sense fumar, vull dir, i la Mare de Jesús n'és una, i ara en tinc al cap, no sé, 4 o 5 més
que aconsegueixin deixar-ho,
que aconsegueixin estar un any sense
fumar,
i no, o sigui, tornessin
que
a fumar mai.
Els altres van recaure, no?
Estem parlant de patologies complicades.
Sí,
eh?
sí.
No estem parlant d'allò que dèiem, d'un pacient de mitjana edat sense patologia, sense malaltia, eh? Estem parlant de gent amb un diagnòstic amb molts anys d'evolució. En recordo un altre que portava 50 anys fumant.
O sigui, quan parlem de molts anys d'evolució vol dir que gent que porta fumant molt de temps, eh?
Si no, tota la Maria Jesús no és una excepció.
És un hàbit absolutament diari.
Perquè va començar gran, però la gent...
Sí,
jo recordo,
comença jove, sí, hi ha gent
jo recordo el meu pare, que era un gran fumador, que va començar a fumar amb 9 anys.
Amb 9 anys?
Amb 9 anys.
Sí, 9?
Clar, a postguerra...
Són aquelles concepcions que
tenien gana i a més de menjar fumava, i clar, és tot una vida, clar, sí, aquesta gent és el que dèiem, és complicat,
no,
és complicat i llarg.
A més, a mi és on la gent quan deixa de fumar diu, oh, quina pudor, tothom fa pudor. I la gent, oi, no t'acostis. No, jo deixo la gent, els he dit, encara fumeu, però en plan de broma, jo mai dic que ningú deixeu de fumar. Però, esclar, la gent està acostumada sempre a veure'm amb el cigarro.
Exacte.
A la mà. Jo vaig arribar a tenir els dits grocs.
Se'ls hi fa estrany veure la sense,
sí,
una cigarreta a les
diuen,
mans, oi?
Que no vols fumar, i li dic, no... I llavors jo, Rosi, dic, heu sumat al cap del mes els calés que gasteu? Hi ha molta gent coneguda meva que diuen, porto, ara no fumo tant, fumo no sé quan, fumo no sé quant. Jo, Rosi, dic, jo amb un any són, és que si comptes amb un any, són 300 i pico de 1.000 euros el que gastes.
No sé, jo no sé quants diners són. No sé quant val un paquet de tabac.
És clar, jo l'ho sigui moltes vegades. Jo no l'ho sigui.
4,50
o 4,80 val ara. Quan jo vaig deixar de fumar valia 4,40. Clar, si multipliques, si jo me fumava últimament, no, fumava
un paquet al dia.
Un paquet. Pues multiplica per 365 dies. A més, jo, com que m'enganyava jo mateixa perquè fumava amb boquilles... pensar-me que les boquilles m'estalviaven molt, perquè miraves, les boquilles quedaven negres del quitrà, però m'enganyava jo mateixa.
Mire, ho hem calculat fent números rodons, 1.500 euros al mes, fent números rodons, eh? 1.500 euros l'any, disculpin.
L'any.
Pues, no, un paquet, que hi ha gent que en fuma
fumant
dos,
un paquet, un paquet al dia.
Però
i una,
pensem
i una
a cases
persona,
que fumen dos o tres.
Clar, i llavors jo decidim...
Com podem fer 1.500 euros?
Jo decidim moltes vegades. De vegades el dia la gent, la salut, de vegades la gent no és conscient que la salut no és. Però si els hi toquen la butxaca, perquè jo molts amics meus...
Potser dius, per la salut no,
sí,
però per la butxaca sí.
Jo decidim moltes vegades, perquè molts diuen, és igual, va, total, si m'haig de morir d'alguna cosa. I jo llavors penso... Us esteu queixant, no teniu calés, no podeu anar de vacances, no. Però mira, el que heu de fer cada dia és una hutxa i dius, bueno, avui vull fumar, aquest paquet m'ha de durar 3 dies. I aquells 2 dies els diners a la hutxa, ja veuràs quines vacances teniu.
Sí, exacte, i tant.
I jo he comprovat que la gent que va al meu voltant, si abans, quan estava sentada amb mi, prenent una Coca-Cola, un cubat o un cafè, se prenien 6 cigarros, ara en prenen un. Potser perquè estic jo endavant, jo no els dic mai que apesten, perquè, a més, si jo sento l'olor d'un puro, m'agrada. Però la butxaca, oh, la butxaca és que fa molt de mal. Així és que mireu de, intenteu
és un altre, sí. un altre consell
és un consell
és una motivació molt important
que jo dono, perquè jo, de veritat, mira, jo com que he sigut sempre autònoma i el meu home també, jo tinc de pensió cada mes 400, no arriba a 80 euros, no arriba a 90 euros. Bueno, pues calculeu que si jo hagués de viure amb això fumant el que fumava, és
no,
que havia,
no, ja no surten els números.
Havia mesos que només tenia per tabac.
Exacte.
I gastava molt més en tabac que en diners, que en pa.
Ja,
i sí. Això que m'encanta el pa.
Ja.
Pues la gent, com que amb la salut hi ha gent que no fa cas, doncs hi has de tocar la salut i la butxaca al mateix temps. Això és el meu consell.
Maria Jesús, vostè quan va anar, no, en el CAP per començar el tractament, li va costar?
A mi gens, ella no? Pot dir.
Ella va prendre la decisió.
Sí, va ser un tema...
Sí, sí, el tema va explicar...
Ella m'ho va explicar molt bé.
Que era l'EMEPOC, què passaria si ella continuava fumant, la progressió de la malaltia. Clar, ella deia... Molta gent diu, amb els anys que tinc, per què? Dius, bueno, els 10, 20 anys que te queden de vida, com els vols viure? Perquè, clar, si tu continues fumant... això evolucionarà i arribarà un dia que no podrà sortir a comprar sense l'oxigen, etc. No és per espantar la gent, però és una realitat.
És una realitat.
I a partir d'aquí ells tenen que prendre la seva decisió. Queden 10 anys, te'n queden 20, no ho saps. Com els vols viure? Perquè això no anirà més.
Tema de qualitat de vida.
Això anirà més, no anirà menys. Tu ja tens una malaltia, hi ha un diagnòstic, en aquell moment havia un diagnòstic, a partir d'aquí, i ella ho va tenir molt clar. Pots dir això de fumar, li vam oferir tractament
i no el, vaig
no el va voler
sense tractament
i bueno, no sé,
jo vaig dir que tenia un amic íntim, eh? Sí. Recorda?
I bueno, ella sempre ha dit que el fet de venir allà li feia molta por enganxar-se.
Sí,
engreixar-se.
Li vaig dir, si m'engreixava, tornaré a fumar.
O sigui, el deixar de fumar, si vostè s'engreixava...
Sí, i m'he engreixat, eh?
Però poquet.
Sí, però
poquet.
Maria Jesús.
Però sí. Que ella tenia en pànic el pes i vaig dir, no es preocupi, vingui, sí. La pesarem, si veiem que la cosa posarem mesures, però... Sí. És més important el fet de deixar el tabac que els 2-3 quilos que es pugui haver engreixat. No crec que s'hagi engreixat més, eh?
Bueno,
Maria Jesús, ja em permetrà, eh? Jo no la veig grassa de res i no soc metge jo, ni infermera ni res, eh?
Sí, sí.
Però ella m'ho va...
Però bueno, tinc 79 anys fets, tampoc has dit tan malament.
No, en absolut. I la pregunta és, Maria Jesús, vostè, quan va deixar de fumar, què va notar diferent?
Per res, perquè era una mica jo tenia aquí que li explicava les meves penes. Quan estava contenta fumava, quan estava trista fumava, quan estava sola fumava. Només no fumava a la meva habitació. No he fumat mai, ni a l'habitació.
On dorm vostè? On dorm vostè?
Sí, això està prohibit. I a més, casa meva que fuma la meva filla. Abans fumava el meu fill, però el meu fill molt poc, la meva filla. Diguéssim, del menjador cap endavant de les habitacions, allà no fumava.
Allà no.
Mai de la vida. Però era un amic que jo tenia íntim que li explicava les meves penes. Així que ja li dic, igual quan posava música que quan plorava. Era el meu amic íntim. I aquell dia, quan vaig parlar amb ella, l'últim dia, me va dir, vol dir, li vaig dir, no, és un amic que li he esborrat de la meva llista i s'ha acabat per mi. I s'ha acabat.
El fet de deixar de fumar?
Sí, era el meu amic íntim que tenia.
Ja.
I s'havia acabat aquell dia que li vaig dir, me va dir, no, mai més.
I Maria Jesús, vostè, un cop va deixar de fumar, va notar que podia respirar millor, que bueno, el menjar tenia un altre gust?
Bueno, em va costar una mica el... Perquè, és clar, jo quan m'anava al llit, a la nit me sentia com respirava i m'havia de girar i girar.
Li costava?
No me costava, me molestava sentir-me jo respirar. Clar, fins que no vaig sentir que no me sentia quan... Coi, me ficava al llit i ja no sentia allò, aquells pitos que tenia, vaig pensar, això ja va bé. Però, de fet, va passar, potser... 6 mesos llarg o quasi un any abans, no, vaig, ara me fico al llit tranquil·lament. No sento cap pito ni cap
que és una
cosa.
Mica serien els bronquis, això, no? Sí, jo pregunto, eh? Que
sí, no sí, sí, tindria xiulets, segurament. Sí, xiulets.
Jo sentia xiulets, però després de deixar de fumar, inclús, me va anar acostant, fins que de mica en mica vaig pensar, coi, ja no sento això. I aquella tos que tenia, no tos forta com hi ha gent que jo no tenia, només que... Ara...
No la té.
No. És sí. Un avantatge.
Mira, són tot millores sí. amb la salut,
això
evidentment.
Això mateix. Sí.
I vostè diu que no li molesta veure una persona fumant, al seu voltant, eh?
A mi m'és igual, sí. Jo només de tant en tant els dic, ala... Sí, ja los dic, quan veig algú més que ja se passa, dic, ala, 5 euros més que esteu cremant.
Mira, és com una calculadora, eh?
Jo soc com una calculadora. I quan m'aixico de la taula, això sí, els dic, a veure, qui ha gastat més calés de tots vosaltres? Vinga, va, ja us invito jo a cafè, perquè al final l'única que estalvia aquí sóc jo.
Sí, no?
I jo crec que hi ha vegades que diuen, què passarà aquest? No, no es diu que no fumi, però... Perquè tots diuen, ah, senta't allà, i jo els dic, no, no, si podeu fumar, si a mi no em fa nosa.
No.
Però acaba tocant-li la butxaca, i la butxaca... Us asseguro.
Sí, sí. A vegades que... això que diuen elles, no?
Que
diuen,
que més
per
lo
que em queda, no? Segueixo fumant. Però llavors sí. Comences a explicar tot el que hi ha al voltant, no? De l'addicció, que és salut, diners...
Val a dir que, a veure, és el que dèiem, no? Totes aquestes polítiques del tabac d'aquests anys últims i tal han donat molt bon resultat. De fet, les últimes dades de prevalença a Catalunya no arriba a un 25%, o sigui que ha baixat quasi 10 punts des de l'any 90. Aquí hi ha, a veure, la feina dels professionals, evidentment que sí, la conscienciació de la població també, però hi ha dos factors. La llei que va prohibir que es fumés a locals tancats, i l'altra, la crisi econòmica que hem patit. Hi ha gent que ha tingut que deixar de fumar perquè no podia pagar-s'ho.
Sí.
Vull dir que tot plegat, aquesta ha sigut una part positiva, no? Perquè realment sí que és veritat que encara un de cada quatre catalans fuma.
Un de cada quatre?
Quasi. Sí. Estem a un 24,7.
Val.
Però clar, partíem doncs, això d'un 35%.
A Marta, ara que deies això, ara estava recordant, fa, i ara no recordo quants anys fa potser 15, es fumava la feina.
Sí.
I no fa tants, es podia fumar a restaurants.
El 2005.
Primer va haver una primera llei que va ser la que el confinava els fumadors a les peixeres, que sabien que era la del 2005, i el 2010 va haver una molt més restrictiva que va dir els locals tancats, els centres sanitaris,
que es va
prohibir. No es pot fumar.
Va ser quan es va deixar de fumar en els bars i restaurants.
I a Catalunya el compliment de la llei és bo. Realment
es fa cas, es fa,
l'Agència de Salut Pública fa inspeccions i hi ha un bon compliment de la llei.
I ara seria una cosa impensable, no? Venir a treballar i trobar fum, no? Vull dir, o envien una mica carregat d'això, de tabac, seria, diries, jo no puc treballar aquí, i abans era una cosa que es feia.
Anar de festa i tornar a casa...
Bueno, però és que abans, fins a les hospitals, els metges fumaven. Jo recordo haver dut els meus fills al metge.
Clar, és el lloc de feina, no?, en aquest cas.
I
els nanos i el metge amb el cigarro a la boca, vull dir que és una cosa...
Ara és impensable.
Ara
hi ha altres fites, per exemple, amb aquesta enquesta que et comentava, se li ha preguntat a la gent que li semblaria, com a Anglaterra, que es prohibís fumar als cotxes.
A dintre del cotxe,
més del 60% estarien d'acord, sobretot si hi ha infants. Vull dir, a l'empaquetat genèric del tabac, vull dir que no, el tabac no tingui marques, perquè, vull dir... Això,
que
per
no
exemple,
sigui, que no hi hagi aquesta part de publicitat,
aquesta part
no?
de fantasia de l'embolcall del tabac, no? També la gent hi estaria d'acord, vull dir que es va avançant, no?
Ara que dius això, Marta, he vist, vaig veure l'altre dia en una botiga, en un estanc, precisament, que venien unes fundes, que és per posar el paquet a dintre, que són, bueno, d'un color, no? Qualsevol color, però són llises. I he pensat, això és per posar el paquet aquell que hi ha el dibuix del bronqui, el, no sé, la boca tota
sí,
malalta,
sí.
No? Que el veus?
Clar,
mira,
sí. Bueno, això és una
part. No sé si això funciona. No. Quina percepció
teniu d'això?
No funciona
perquè la gent ho tapa. Jo, per exemple,
ho tapa. Mira, ja venen la funda, no?
Jo tenia una funda feta de ganxet.
Se la va fer vostè, Maria Jesús. Ja està,
a dintre el
paquet.
Jo només soc manites per al bar, però per coses sí, jo és que sóc una iaia rara, però la meva germana, que és una manita, em va fer una funda i llavors jo encara no havien sortit res, jo sempre duia el meu paquet dintre d'una funda, vull dir que no.
Doncs el que deia això d'aquestes fotografies o aquests
ara són escaroses,
aquestes imatges, sí. Que hi ha fins i tot cara com una cara de cadavèrica, no sé, és que ara no sé ben bé què hi ha,
sí,
no?
Sí, no, són relacionat. Imatges, sí.
I ara... Es busca impactar, no? Sí. Que dius, serveix d'alguna cosa això? Bueno. Què diríeu?
Bueno, fa el seu granet de sorra, però el que no vol veure-ho, perquè tothom, avui en dia tothom sap que el tabac és perjudicial, però... ningú pot dir, jo és que a mi ningú m'ho ha explicat això. També és veritat que sabem que el tabac és perjudicial i es permet la seva venda.
És una droga sí. Legal.
Exacte, vull dir que hi ha aquesta paradoxa, no? Vull dir, oi que no es ven la cocaïna o no es ven no sé què als estancs, perquè sabem pues, que el tabac és una droga.
És un negoci.
És una negoci.
Aquí
està,
sí. No? Vull dir que aquí hi ha una paradoxa que, clar, la gent tampoc l'acaba a vegades d'entendre
no
massa.
És un fet dissuasori. A nivell de salut pública és un altre més, però no sé si és gaire efectiva, o que dèiem, si ho tapen.
No, i això vaig veure la funda, no? Que en els estancs venen la funda, sí. Així és com un plàstic fort, i pensava,
ja
deus anar a comprar el paquet i la funda. No?
Sí, ja, sí,
jo fa molts anys que no hi havia ni dibuixos ni res.
Sí.
A més, mira, jo si era gran fumadora, que quan feien allò de tastar en l'estanc, ja me'n recordo que anaven a comprar...
De tastar
el tabac.
Es podia provar?
Sí, te donaven, tu anaves a l'estanc, a la Maria Surís, a dalt,
sí.
Al carrer La Villa, per món. Uh-huh. I doncs, abans, ara no ho sé, perquè és clar, però abans, quan teníem el bar, i anàvem a buscar el tabac allà, i llavors hi havia aquella gent que... I te donaven un cigarro, no? Diferents cigarros per provar.
Per poder provar diferents
quin
marques?
Quin t'agradava, sí. Mira, si jo estava tan enganxada en el tabac que provés el que provés, sempre sabia quin era el Marlboro, perquè era el que jo fumava.
El coneixia, no? El coneixia, sí. Perfectament, eh?
Però, sí. Llavors, a mi me regalaven un paquet perquè sempre endevinava quin era, clar.
Ah,
si jo era la...
Si
jo era un premi. Si jo era la gran fumadora de Marlboro, no fumava. Vaig començar amb el Ducados, però, clar, el Ducados és molt fort i fa molta pudor.
Mm.
El Ducado a mi no m'agradava, però fumava amb Marlboro, i encara és hora que jo sento l'olor del Marlboro i sé qui fuma Marlboro.
El detecta perfectament.
El detecto perfectament. Vull dir que, però és un amic que s'ha mort per mi, ja està. Jo sempre penso que el tabac és... La gent s'ha de mentalitzar sol, però sempre acompanyat d'una persona que te sàpiga.
Bueno, la Marta i la Cristina no.
La Marta m'ho va saber explicar molt bé i vaig pensar, mira, poder que l'escoltis, no?
I Maria Jesús, vostè deixa el tabac de forma radical d'un dia per l'altre? És a dir, miri, a partir d'avui ja no fumo o ho va anar deixant a poc
no,
a poc?
No, li explico com va passar. Un dia va arribar la meva filla a dinar al migdia i no tenia tabac. I me diu, mama, entén de tabac? I jo li dic sí. I diu, me dones un parell de cigarros? I després aniré a comprar. I jo li dic, deixa'm en un cigarro i jo aniré, perquè tenia l'estanc, jo vivia en Fanals, allà al carrer Antilles, que tenia l'estanc enfrenta. I jo li dic, emporta't el paquet, que jo a la tarda, quan obrin, aniré a buscar. I me vaig quedar un cigarro aquell dia. I després de dinar, ja que se'n va anar tothom, me vaig sentar en un cafè allà fora al carrer i me vaig fumar el cigarro. quan ja m'havia fumat el cigarro, ja havien obert l'estanc, i allà a les 7 o així vaig pensar, vaig buscar un paquet de tabaco. I agafo 5 euros de la butxaca, i ja tenia el metgero allà. I llavors, en aquell moment, vaig pensar, què faig? Te calo foc o vaig a buscar un paquet de tabaco? Mirant jo mateix, encara me'n recordo. Ah, guarda'l, ja no. Saps què? Ja no fumes més. I ja, aquell
dia...
I
es va acabar?
Aquell dia ja no vaig. L'endemà va venir la meva filla i me diu... Quan dinem, jo no li dic res. Quan dinem, a l'hora de fer el cafè, me dono un cigarro i jo dic, ja no vull fumar més. I diu, i això? Jo dic, ahir quan te vas endur el paquet i me vas deixar un cigarro, vaig pensar, o cremo els 5 euros o ja no fumo més. Pues ja no fumo més. I s'ha acabat.
I ja no va fumar més, ni
no.
Un?
Ni un. I he tingut boquilles i encenedor fins fa cosa de 6 mesos a la butxaca.
A la bossa, a la bossa. Bossa de mà. I
s'ha acabat.
I res de res. Això és, I això és tenir força de voluntat.
Quan ella me va dir que si caurà, que si vol medicament, li vaig dir, no, és un amic que ja no el tindré més. És veritat o no?
Sí, sí, val a dir veure que la Maria Jesús és una mica en aquest perfil de pacient, eh? Uh-huh. És una excepció. I els altres pacients que he tingut han tingut que fer reducció, han estat...
És a dir, sí. Cada cop fuma menys, no?
Clar, han tingut que estar setmanes reduint fins a arribar als 4 o 5.
Al dia.
Al dia, i a partir d'aquí hem parat.
I o sigui, mantenir aquests 4 o 5.
I posar un dia. Quan han arribat aquí, quan han arribat aquí han dit, va, vinga, ara sóc capaç.
Ara és el moment, no?
Ara sóc capaç, vull dir, ja diguem aquest perfil de pacient, eh? Tan evolucionat, amb tants anys, amb una malaltia, que a més és una malaltia que és un perfil de fumador amb alta dependència, eh?
Sí, sí.
Mm-hmm. Vull dir, de cop, a veure, ho poden fer si tenen una malaltia brusca, que els ingressen, que no poden...
I llavors dius, és que no pots fumar.
No poden fumar, sí. Que ho passen molt malament, sí. Eh? A l'hospital el que passa és que...
Clar, perquè és allò que diem, aquell moment que dius, necessito
clar,
que
jo penso que a l'hospital també els hem d'ajudar i també els hem de posar tractament, etc. No? Mm. Però ella va ser una excepció, perquè la resta van estar, igual van estar 2 mesos reduint, i a partir d'aquí vam fer el... Vull dir, va costar.
El problema molt, de tot és que tens la sensació del tabac a la boca.
El gust,
sempre,
no?
Tens el gust del tabac. Què passa? Quan t'aixeques, tens el sabor del tabac a la boca. Clar, això la ment te va de seguida a cigarro. Si el sabor te'l poguessis treure amb algo que tinguessis a la boca. Però el problema és aquest.
Vostè encara el té, Maria Jesús?
No, ja no. No, i encara que el senti o no, però te dura potser un any, eh?
Sí, sí,
tens
sí,
la
sí,
sensació, t'aixeques
és que...
i aquell regust de tabac.
És que la dependència física
mira, sí,
dura relativament poc. Vull dir, sí. Els 3 mesos d'haver deixat de fumar, el que és la dependència física, però la dependència psicològica...
És la complicada,
sí,
no?
Sí, perquè el tabac, ell ho diu, és l'amic. És l'amic que t'acompanya en els bons moments i en els dolents.
Sí. Ja.
Fan un dol, sí.
Jo us volia preguntar, que també ho havíem parlat, no?, per en aquesta tertúlia, Marta, els grups, no sé com ho dieu vosaltres, que sou els grups d'especial interès.
Sí.
Expliqueu-me, quins són aquests grups?
Grups d'especial interès. Pacients amb patologia, com hem dit, sí, crònica, que ja l'hem abordat.
Especial interès perquè deixin
sí, tabac, per prevenir possibles complicacions, gestants, sobretot.
Persones, o sigui, dones embarassades.
Embarassades, si podem incidir.
Jo us volia preguntar per això.
Sí, i pares o mares o acompanyants d'infants que fumin, per evitar l'exposició al fum de tabac d'aquests infants.
El grup de les embarassades, que jo recordo quan vaig estar embarassada, que em deien, fumes? I vaig dir, no. I jo vaig preguntar, i què passa si fumo? Per curiositat, eh? I em van dir, és millor fumar molt poc que no deixar de fumar quan estàs embarassada per no crear aquesta angoixa quan estàs gestant. Això hi esteu d'acord, vosaltres?
No, això és una informació que es dona encara. A dies ara, que és, o sigui, totalment falsa.
Malauradament,
malauradament es dona.
Perquè a mi m'ho han explicat.
Encara diu això, és molt pitjor els nervis. Sí.
Els nervis sí. A deixar...
Que, és fals.
Sí. No hi ha cap evidència per fer aquesta afirmació i és totalment a la inversa. Realment, la mare que està fent una deshabituació, ha començat a deixar de fumar, patirà angoixa, ansietat, com qualsevol altre tipus de persona, no gestant, que es pot fer servir teràpia de nicotina i l'acompanyament que fem nosaltres a les consultes, i que serà el procés igual o millor, perquè té la motivació de que està engendrant un bebè. I és un reforç
la millor motivació, potser, no?
És aquello que dèiem, és el, a veure, la que té la motivació i tal, és el pacient més fàcil que hi ha. També us dic que la gestant que continua fumant durant l'embaràs t'està dient que té una dependència
molt i molt gran, eh?
Molt i molt gran, molt gran. De la que sigui, sí. Que no necessàriament física, eh?
Ja.
Sí, hem de treballar.
Que el perjudici, en aquest cas, pel fetus, no? És molt gran, no?
Molt gran.
Del fet de
fumar.
Clar,
hi ha evidència científica al respecte, però sí que hi ha un retras del creixement intrauterí. Els fetus creixen de manera més lenta, són bebès més petits, i el risc de mort sobtada. Al néixer hi ha evidència, la mort sobtada vinculada al tabaquisme. Llavors, davant d'aquests fets, sempre deixar de fumar.
Vosaltres ho recomaneu,
sí,
no?
Sí.
Heu tingut dones embarassades?
En teniu. Hi ha un programa de l'Agència de Salut Pública que es diu Embaràs sense fum, que és un dels pocs tipus de pacient que el tractament està finançat. O sigui,
no els hi costa diners. No
els hi costa diners. Ho demana l'equip de llevadores i està finançat. Vull dir, perquè és un grup que és molt important que no fumin durant l'embaràs. Jo tinc dades. Eh?
Digues, Marta.
El 22% de les dones que es queden embarassades fumen. I d'aquestes, només la meitat ho deixen, perquè menteixen. Venen a la consulta i et diuen que no fumen.
I fumen.
Perquè els hi fa vergonya. S'amaguen, perquè tothom els culpa.
Saben que no,
però no poden i no són capaces en un moment donat de demanar ajuda, de dir, sé que allò no puc sol, no? Ho amaguen. I jo penso que, clar, i a més hi ha aquest d'allò de dono a llum i ja està. No
és
està.
És a dir, un cop he donat a llum i ja puc tornar.
El 70% de les dones que han deixat de fumar tornen a fumar quan tenen el fill.
O sigui, que hagin deixat de fumar durant l'embaràs, han fet l'esforç,
però un cop donen a llum i no és... I aquí ve l'altre programa de l'Agència de Salut Pública, que és Infància sense fum. És molt important que els nens neixin en un ambient sense fum. Un pel perjudici que deia la Cristina, que està clarament associat a la mort sobtada, a les malalties respiratòries, però l'altre pel rol modèlic dels pares. Pares fumadors, aquests nanos, quan arriben a l'adolescència, a casa seva, el que veuen, el que han vist tota la vida, és els seus pares fumant.
Clar,
és dolent, no? Si a casa seva... I
que
realment,
tota
amb aquest... Us hem portat aquest díptic que es va fer per almenys els pares que no poden o no volen deixar de fumar, com prevenir el tabaquisme passiu a casa seva. Quines mesures... Us l'he portat perquè realment aquí crec que es va fer una feina molt maca, no?
Aquest programa que es diu Infància sense fum, que diu Vull créixer sense fum, una guia per pares i mares, tabaquisme passiu o fum de segona mà, que serien el que reben els petits, no? Els infants.
Sí. Llavors també es va conscienciar als pediatres i a les infermeres de pediatria per formar-los amb deshabituació tabàquica, per fer l'esforç perquè els pares ho tinguessin més fàcil, no? I bé, realment es fa un curs que s'han format més de 3.000 professionals de pediatria a tota Catalunya des de que es va començar. Vull dir que estem preparats i que...
Sí.
I que no passa res, que mai que es pot demanar ajuda quan es vulgui.
Això és el més important, no?
Pues sí.
Allò que has
no
dit abans,
res.
Hi ha gent que té vergonya.
En aquest cas poden
ser les embarassades perquè se les pot culpabilitzar.
No, mai culpabilitzem. No passa res.
Vull dir, fins a que has arribat, perquè clar, a vegades venen nadons i que fan otitis de repetició i tal, i a veure, fan olor a tabac.
El nen.
Que pena,
I clar, i el cotxet, i la roba, i clar...
Clar, és que el tabac fa pudor.
Impregna les superfícies. I clar, tu en aquell moment mai pots culpabilitzar els pares i dir-los que clar, aquest nen està en una...
Mira, si
no és
la solució.
No és el moment ni és la solució.
Mira, si és escandalós el tabac, que al costat de casa, sota casa, hi ha una persona que fuma. A casa meva no fuma ningú, perquè esclar, ara només visc jo.
Sí.
I doncs jo a l'interior de casa, hi ha vegades, hi ha només una claraboia, no? Doncs hi ha vegades que si aquella claraboia la deixo una mica oberta, no la claraboia, sinó les finestretes que tinc de la cuina, tanco perquè sento l'olor del tabac.
Entre el fum, no?
I no està a casa meva, està a casa del veí. Hasta quin extrem el tabac fa pudor. I és que no fa olor, fa pudor.
No, i no és la pudor, es queda fixat. Pensem que l'única mesura en aquells progenitors que fumen és fumar a la terrassa amb la finestra tancada.
És el que anava a dir, perquè això ho posen aquí en el programa i ara m'hi estava fixant perquè això és curiós. Diu, tòpics i conductes errònies. I una és que es pensa la gent que ho fan bé i no és així. Diu, a casa si es fuma al balcó o a la galeria no hi ha cap problema. I aquest programa diu que no. Diu, si no hi ha una barrera física, és a dir, una porta tancada, el fum del tabac té tendència a envair, a entrar a la casa. En el cas que sigui inevitable, es pot fumar fora, però sempre amb la porta tancada. No, clar, és allò que dius, vaig al balcó a fumar
que
i tot obert.
I queda roba, a més a més.
La roba, el cabell, el cabell dels...
Bueno, vull dir, jo a part del tabaco, el que gastava, bueno, en xiclets, les fàbriques ho deuen haver notat, perquè és clar, com que jo sé que el tabaco fa pudor, estava tot el dia amb les xicles de menta a la boca, així és, gastable, gastava doble.
També parla de l'allatament, aquest programa. De la part de...
No, realment és això, doncs... Bé, a veure, no hem d'obligar ningú. Però que m'han... Queda't el sisplau.
Sí,
mantenir a la gent informada, oferir la nostra ajut. L'Agència de Salut Pública recentment ha editat... És una reedició de la guia d'ajuda per deixar de fumar.
Aquí diu en quatre passos.
Sí, en quatre passos.
Quins són aquestes
pues
quatre?
Mira, per el que dèiem, primer el decidir-te.
Sí. Prendre la decisió, no? Tenir clar que vols deixar de fumar.
Això és lo principal.
Sí, primer pas, decideix-te.
Sí.
Segon pas, prepara't.
És a dir, demana ajuda.
Demana ajuda. I preparem-ho. I és el que et deia, aquestes visites prèvies on el pacient el prepares pel dia que es llevi. Jo sempre dic, prepara't coses pel dia que et llevis i no puguis anar a buscar la cigarreta. Què faràs?
Què es pot fer?
Pues mira, jo que sé, cada vegada amb aquestes setmanes prèvies retarda el moment en què agafes la cigarreta. Per exemple, primer del matí és clau. O sigui, és un dels més d'usos, no?
Sí, sí.
Pots preparar. Hi ha gent que només es lleva, posa els peus a terra i encén la cigarreta.
Fan un cafè i un cigarro.
Sí. Sí,
no, a vegades ni sense
immediat.
El cafè ja.
primer la cigarreta.
Llavors, prepara't. Ves pensant coses, ves allargant, no? Primer dutxa't, asseca't el cabell, no sé què, vesteix-te... I cada vegada allarga-ho més. Perquè, i després prepara què faràs el dia que esmorzis i no puguis fumar.
El problema que tenen aquestes persones és que dius, avui l'allargaré una mica. Jo no aconsello, jo aconsello de dir, deixo de fumar ja. Perquè és clar, jo m'aixeco, m'adutxo. Mentrestant que m'adutxo vaig pensant, ara me prepararé el cafè i la cigarreta. No, has de dir, jo hi vaig a deixar de fumar per la salut i per la butxaca. Aquest amic o aquesta amiga, si és home o dona, aquest amic és fora i quan se m'ha mort una persona que jo estimo molt i molt i molt, ja no la tindré més. Pues el cigarro és una cosa que no l'has de tenir més perquè va contra la teva salut i contra la teva butxaca.
O sigui, mentalitzar-se constantment.
Sí, però des del primer dia no de dir avui una mica, no senyor. Avui no una mica, perquè jo no te puc cremar una mica. Si te cremo una mica, te cremo. I després una altra mica, no senyor. Sí, t'has mentalitzat?
Jo crec que això s'ha de tenir molta força de voluntat, per dir, s'acaba això. No?
Mira, aquí hi ha una frase que a mi m'encanta, i jo crec que ho redueix.
Digues.
Que diu, no et dic que serà fàcil... Et dic que valdrà la pena.
Això segur, això de ben segur.
El que no podem és enganyar la gent i dient-li va.
Això durarà
una setmana, no passa res, no te n'en recordaràs mai més, no. La gent s'ha de preparar.
No, perquè sempre te'n recordes.
S'ha d'estar informada.
O sigui, el primer pas era això, prendre la decisió. El segon és allò,
preparar-se. L'altre és deixar de fumar, el famós dia D, posa una data.
És a dir, un dia que dius, aquest dia ho faré.
Aquest és el dia D. I abans portes tota la preparació d'abans i la de, i preparació pels dies posteriors, immediats. No? Perquè què passarà quan tinguis el craving que deia la Cristina?
Sí, el moment aquell de que dius, necessites la cigarreta.
Dura 5 minuts, però què faràs amb aquests 5 minuts?
Són 5 minuts que es deuen fer molt llargs.
Ho preparem. Igualment tenim un diari de cigarretes, un quadre de motivacions, per què fumo i per què vull deixar de fumar, i això sempre ho porten a sobre per tenir...
allò molt clar. I el quart pas?
I el quart, mantint-hi.
Mantenir,
que a vegades, clar, molta gent...
No tornar-hi, no recaure.
Molta gent ho fa, igual està 2-3 setmanes, 3 mesos, 6 mesos, i recau, per lo que diu ella, perquè és un dol.
Sí, és un dol.
Senyora, se'ns acaba el temps. Alguna cosa així, algun, no sé, algun consell? Ja sé que no...
No, que s'animin a demanar ajuda.
És a dir, que
és intentar-ho, i som, si recau, ningú culpabilitza, és una experiència presa i serveix pel proper intent. És el resum.
Sobretot que demanin ajuda.
Això és molt important.
I que escoltin, sobretot que escoltin molt. I que se deixin el paladar, que quan tinguin les ganes de fumar, que agafin un cigarro, qualsevol,
un cigarro,
un xiclet, un caramelo, que se'n vagin a fer la volta.
Exacte. Que posin la música. Cap a la boira, que això sí que va bé.
Que posin la música que els hi agradi i que recordin coses maques i que abandonin el tabaco.
Maria Jesús, amb Marta i Cristina, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Ara faríem una altra hora de tertúlia, però se'ns acaba el temps.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies a tothom i bon dia.
Moltes gràcies.